A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a La Tertúlia, avui dimecres. Omar El Bashiri, benvingut.
Bona tarda.
Bona tarda. Tu ets dels que ja han dinat i és bona tarda.
Sí, sí, sí.
Per estadístiques ho vaig treure, eh? O sigui, fa un pell d'anys em vaig divertir fer-la. Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Bon dia o bona tarda per tu?
Bon migdia.
Bon migdia.
Perquè estic allà, acabo d'esmorzar i encara no he menjat.
Estàs, diguem, al punt de flexió, no?
Per sí, dir, sí, sí,
per dir-ho així. Bueno, festes s'han passat bé per vosaltres?
Fantàstic.
Bueno.
Sí, sí, perquè, bueno fantàstic entre cometes, no? Perquè segurament tindrem que fer una petita reflexió. Però sí, aquest any ha sigut, bueno, el típic any, no? Vull dir, que intentes mantenir les tradicions i quan tens família. En aquest cas, nosaltres tenim ara recentment un net, com a qual les festes i les tradicions canvien una miqueta. Hem tingut salut i l'únic a lamentar, pues, és malauradament, és de que al nostre país, aquest hivern, bueno, no hem tingut unes molt bones notícies perquè tenim un índex de persones que estan en un llindar econòmic precari i ja diguem que hi ha altres persones que malauradament no poden gaudir igual que altres parts, no? Vull dir, clar, hem fet aquesta estadística aquest any malauradament que tenim un 12% de la nostra societat en aquest país que estan al llindar de la pobresa, no? I per mi, clar, no sé, sempre em deixa aquella sensació de que, ostres, no? Que tu passes molt bé però hi ha d'altres que estan al costat teu, coneguts o que són persones molt properes i malauradament aquest any ha sigut especialment difícils per ells.
Sí, del que dius és cert que molta gent per festes dius el primer que desitges moltes vegades salut, que posaves un article ahir en el periòdic d'això, Omar. És cert que si el que val més és la salut, per dir d'una manera, però després, clar, hi ha altres factors que incideixen en el teu benestar indirectament.
La salut, però sense diners tampoc és molt interessant. O a l'inversa, diners i malalt tampoc. Ha d'anar, com dius tu, conjuntament. Pots tenir molta salut, però no tens diners per arribar a fin de mes. Llavors és bona idea.
Bueno, si, per el que dius tu, també estàs hipotecant la teva salut, perquè segons els teus recursos econòmics potser no aniràs al metge, no aniràs al dentista,
mira,
tindràs una, no diré una deixadesa, però deixaràs, diguem, unes certes despeses o inversions en salut que poden passar factura molt més greument
sense
després.
Sense medicaments, un constipat pot matar-te. I és un constipat, eh? Per això que els diners són importantíssims. I jo parlo molt de sempre d'estalviar. I la gent es riu fins que arriba el dia que no tenen diners. Diu, ostres, pues sí, havia d'estalviar. I aquest llibre el vaig fer l'any 2015, que la cosa estava prou bé. I em deien, ostres, estalviar és impossible. I ara aquella, pues ara encara menys. Vull dir que és un tema que toco moltíssim, però és de vital importància estalviar una mica per demà. La gent d'això riu. Quan arriba el dia, què? Ostres, i ara què? Ah, mon ami, ara plores, no? És un tema interessant, aquest tema, eh?
Sí, és cert que, clar, sempre valorem el que tenim de més proper, com deies tu, Eugeni, dic, la salut i tenir persones que dius, ostres, jo tinc una situació econòmica correcta, no per dir excel·lent, correcta, però, clar, sempre hi ha més perjudicat, sempre voldríem tenir més, per dir d'una manera, però també hi ha sempre més perjudicat que nosaltres. I això és preocupant, perquè el país sempre Andorra, moltes vegades la gent de fora ens diu, no, és que aquí lligueu els gossos amb llangonisses, no?, per dir d'una manera, i no és així la realitat.
Exactament, a mi sempre m'agrada parlar de l'altra Andorra. Tenim l'economia, Andorra és un país que en aquest momentet tenim una economia que va com un tiro, vull dir, realment feia molt temps que no teníem una economia tan bollante com aquell que diu, però en canvi tenim una inflació molt alta, és una miqueta també el que dèiem ara, i després que el poder adquisitiu de les persones malauradament no està en acord amb aquesta economia, no? Llavors, clar, fer aquest equilibri a vegades és molt complex. A mi sempre m'agrada, perquè parlar de lo bo i parlar de lo fantàstic que van les empreses i la gent que ha vingut, que hem tingut un rècord de, bueno, per primera vegada hem passat dels 300.000 dies d'esquí amb unes festes de Nadal, amb una mancança de neu evident, doncs llavors, clar, dius, ostres, tot va fantàstic, no? Tenim unes inversions estrangeres que estan fent realment aportacions dineràries en aquest país molt, molt importants, la construcció va molt bé, aquesta és la part que tothom parlem i que tothom, no? Vull dir, és més visible. Però a mi personalment sempre m'agrada parlar de l'equilibri de les coses. I no pot ser que tinguem una economia tan bona i gent que pateixi gana. Jo penso que és un país petit, que és un país que tindria que ser molt igualitari per tots, o almenys tindríem que intentar que les diferències d'uns i amb uns altres, amb les mateixes característiques, no? Vull dir, és un país de serveis, és un país que hi ha molta economia en aquests momentets, però malauradament, per una banda ens enriquim, però per una altra ens empobrim, no? Llavors això necessita d'una reflexió, i a mi m'agrada veure també aquesta altra part d'Andorra, no?
Mira, saps tu, passa a Suïssa i Estats Units, països milionaris per amb gent pobre. Suïssa, un país fora de pasta, però gent passant gana. Un exemple, Washington, a Seattle, una ciutat importantíssima, i la gent viu al carrer en temps de campanya. És a dir, guanyen al més 3.000 euros, però està el lloguer a 3.100, però no poden, són gent treballadors que no tenen on viure. Quan vas a Califòrnia, a Los Angeles, la gent al carrer dormint. I són treballadors, eh? Però és que ha fet l'Estat. Ha ficat dutxes, banys en els pàrquings, perquè puguis anar a banyar-te. Ets treballador d'un banc, guanyes amb més 3.000 euros, però si un lloguer val 3.100, no pots tenir on viure. I aquí Andorra passa igual. És curiós, és un país on hi ha molta pasta, però està mal repartida. Com a Suïssa, igual.
Exactament. Per això a mi m'agrada donar també veu, no? A aquesta, uh-huh, aquesta altra part. I sento, no?, haver-hi començat la tertúlia parlant de...
Perquè és real.
D'aquest tema, no?
Però... És una realitat que no tenim que amagar, tampoc. No, o sigui que... Això, no tenim que tenir, diguem, una miqueta la política de l'estruc, que és fico el cap a dintre la sorra i ja m'he amagat, no? O sigui, no, la cosa no és així.
Sí, jo per això també aprofito per llançar, com sempre, llances, no? De com s'estan intentant portar a terme aquí a aquest país les diferents accions dels diferents parts, per dir-ho d'aquesta manera. Vull dir, aquí no sols hi és una responsabilitat política de com es fan les coses, no?, per gestionar aquest país, perquè també hi ha els empresaris, per un altre costat estan els treballadors i per una altra part estan la ciutadania en si, no? O sigui, tota la ciutadania. I clar, i això és un problema de tots, no és només problemes d'un, no? És com allò famós que deia Kennedy, no?, quan estava governant en aquella època, no? Sí. Vull dir, de florescent d'Estats Units, i ell sempre deia el mateix, no, sempre deia el mateix, era com un dels seus arguments, es deia als ciutadans, a veure què és el que podeu fer vosaltres ciutadans pel vostre país, no és el que l'Estat pot fer per vosaltres, no? Sinó vosaltres el que podeu i teniu que fer. Això és un problema de tots, la ciutadania en aquests momentets té que ser conscient de que hi ha una part de que té treball, de que té un salari digne, però és que hi ha molta gent que malauradament està empobrint-se, és com morir d'èxit, no? S'estan empobrint degut a la característica d'aquest país, que estem fent un gran país per la gent de fora, però no acaba de ser un país molt bo per als que estem, no?
Això que dius tu és la nova pobresa, és a dir, ser un treballador, guanyar un sou bastant bé, però així no arribar a fin de mes. Això vol dir ser pobre actualment. Sí. Guanyar al mes 2.000 euros, pagar un lloguer de 1.500, menjar i cap a casa, i res més. Això és ser pobre actualment. És la nova realitat.
Sí, de lo que dieu tu, Omar, d'Estats Units, fins i tot gent que té feina, que treballa, però que viu en el seu cotxe també.
Sí,
hi ha hagut reportatges sobre això també.
I l'Estat, per col·laborar, fica banys públics perquè puguis almenys dutxar-te. Però clar, és una cosa... Però això és xulo, perquè és un tema privat. Si tu tens un pis i és teu, qui ha de venir a dir-te a quan l'has de llogar? És complicadíssim aquest tema, no és tan evident, eh?
No. No
és privat, és que com fas?
No, per això dic que... Exacte, jo per això intento veure també com aquesta visió, no? Allò de dir, en aquests momentets, en el nostre país, que la gran sort que tenim és que som un país petit i que tenim... Bueno, doncs ens coneixem tots i, bueno, tenim una... No? Ja sabem com estem funcionant. I per això que en aquest país tenim que intentar com marcar la diferència, que és el que sempre hem fet i sempre ens ha anat molt bé, no? D'acord que estem dintre d'un context global, països veïns, però context global mundial, perquè hi ha un canvi de paradigma, després del Covid realment es va dir que hi havia un canvi, aquest canvi havia vingut per establir-se, que era un canvi de paradigma, no era un algo sanitari, sinó que era algo més global. I nosaltres ho estem visquent. Llavors, en aquests momentets, jo penso que encara estem a temps, a pesar de que, bueno, per a molta gent segurament serà tard i ho estarà patint i necessita més rapidesa d'actuació, però tenim que buscar aquest famós model de país en funció de les nostres característiques. Un país de muntanya, un país d'un territori, clima, geografia, i que tenim que adaptar-nos. Vull dir, no pot ser que cada vegada anem Per exemple, l'altre dia estava escoltant a la CEA, que no és cap crítica, sinó que la CEA estava dient no, és que els empresaris el que estan dient és que té que haver-hi més activitat econòmica per tindre més activitat, i tu deies, espera, fins a quin punt tenim que créixer o fer activitats o diversificar segons quin tipus d'economia per aconseguir què, no? Si no tenim realment un model de país que diguem realment per lo que som, és el que tenim que ser, però perquè sigui per la voluntat i la necessitat de tots, no només d'un sector. Llavors aquí, com tu dius, és una situació que, bueno, que necessita reflexió, sobretot molt consens. No podem caure en el populisme. Jo, una de les coses que m'està preocupant molt és que la política actualment al nostre país hem passat de ser un sistema polític d'honorabilitat a tindre molt populisme. I això per la ciutadania és una mica complexa.
Sí.
Del que estàs dient, Eugeni, jo hi ha una reflexió que em feia, és que estem parlant de l'IPC, que serà aproximadament el 2,6%, excepte que hi hagi una variació de dècimes, potser, o de molt poc. El que, dintre d'aquest IPC, potser hi ha factors que influeixen, però que potser no som de forçament d'un consum real de la societat. És a dir, agafo el cas dels carburants, que poden fluctuar molt en aquesta variació d'IPC, però, per exemple, s'ha potenciat el transport públic, hi ha gent potser que no té vehicle, però que està perjudicada de les variacions dels hidrocarburs en el càlcul de l'IPC, quan potser l'IPC el seu seria, doncs, el que seria alimentació bàsica.
És que l'IPC és un índex irreal. Com dius tu, la benzina. Si és de fora, fan el ple a Andorra, es gasta molta benzina. Però si és del país, no agafa el cotxe, és il·lògic. L'IPC és un càlcul que no sé qui el va inventar, però aquesta persona no era matemàtica. Perquè no té sentit, és irreal. Però després l'IPC de tot, del lloguer, del menjar, del bus i el teu sou. Però tu ja perds diners, sí o sí perds diners, això no té sentit. Jo crec que per augmentar els sous o les pensions s'ha de fer un càlcul, com dius tu, més real entre el menjar, crec que importa. Però sense menjar no tens res. Això és la base, calculo jo, el menjar, eh?
És que de lo que dius tu, Omar, és que, per exemple, fa anys enrere, i tu sabràs millor que ningú, teníem diversos IGIs aquí al país. O sigui, hi ha un mètode de càlcul per l'alimentació de bàsica, que és un 0,5%, hi havia el general, que era el 4,5%, per fums, que era un altre percentatge, i els alcohols, segons quina variació de graus, també era un càlcul o un altre. Clar, ara és tot el 4,5%, per dir-ho així, excepte hidrocarburs, que tenen altres impostos especials i tal. Dius, tenim que fer, per el que dius tu, doncs un càlcul d'IPC sobre productes bàsics i després un càlcul d'IPC global.
Sí. Jo és que penso que com dius tu, que la benzina hauria d'estar fora de l'IPC. La benzina hauria de calcular pel país, pel seu benestar. Però per augmentar els sous hauria de ser el real, el menjar. Perquè és la bàsica. Sense menjar no tens res. Llavors, a partir d'aquí, fer la vida.
Sí, bueno, és el que parlem de la famosa cistella de la compra.
Sí?
Sempre s'havia fet així. La millor economista que hi ha, jo per mi, sincerament, és la famosa ama de casa, no? Les dones que porten, sobretot, no, que tenen, no, aquesta sort, perquè avui dia, jo crec, no sé si serà una sort o no, bueno, segons qui, com es miri, però per mi l'administració de la llar, com les dones, difícil, no? O almenys el meu record de la meva àvia, de la meva mare, de la meva dona. Però bueno, però encara continua sent, però és el que tu dius, la base, a part de la salut, l'educació i tal, l'alimentació és bàsica. Llavors, clar, a l'IPC, si es medeixi per com la cistella de la compra afecta a una llar,
justos,
a partir d'aquí és quan realment tindríem que dir quin poder adquisitiu té una família. Que abans, i com estàveu comentant, aquí a Andorra es feia el preu del pa, el de la llet, el de l'oli, el dels ous, els productes reals que són de consum i, a més, saludables. Fan falta per una salut física i emocional de les persones. Primer, perquè els nutrients és el que dona una vitalitat o et dona un estatus, però després una altra, l'emocional. Perquè jo no m'hi puc imaginar, per això al principi de l'entrevista, no? Hi ha molta gent actualment que es diu que al llindar de la seva pobresa no li permet menjar dos dies a la setmana carn o peix, com a qual a la seva salut física i emocional li està afectant.
Hi ha un estudi que es defensa és comparar París amb Montpellier. Montpellier és més una ciutat més per exemple, poble, vale? El mateix menjar a Montpellier val un 20% menys que a París. És a dir, el mateix sou a París vius pitjor. Vull dir, menges pitjor. Curiós, eh? A París has de menjar, menjar ràpid i a Montpellier t'ho cuines tu amb calma. O sigui, el mateix sou, en un lloc o en l'altre, dona per més benestar.
És que de lo que estàs dient, la reflexió que em ve, i serà una miqueta la pregunta, és que la societat moderna i el context de vida, gran ciutat o ciutat més petita, o petita ciutat o poble, per dir-ho així, genera en cascada uns hàbits de consum, de cost de vida, de salut,
sí.
I a llarg termini unes conseqüències també.
Sí, sí. Però a curtíssim, al dia a dia.
Sí, bueno, hi ha un curt termini i hi ha un llarg termini, perquè sí, sí. Aquest nivell, diguem, d'estrès, de ritme de vida d'una gran ciutat no és el mateix que una persona que viu en una ciutat de 50.000 habitants, per dir-ho així.
No, senyor, el mateix. Canvia totalment.
Però clar, això passa factura a la persona
sí.
I al sistema I sanitari sistema, també.
Claro. Total, claro. A l'estat.
I a l'estat, evidentment.
Claro. Tots perdem. A curt termini l'estat guanya, a llarg termini perd.
Sí, que és la famosa dita, pa per avui i fan per demà.
Exactament. És que millor que aquesta paraula no hi ha cap. I és veritat, i actualment, si es donen compte, ens quedem a Andorra, eh? 40 i algo per cent de persones de la nostra societat de diferents anys, però sobretot a la banda més jove, assistència mental. Tenen uns desequilibris emocionals i mentals que el centre de salut mental ara mateix està considerada com una de les patologies, per dir-ho d'aquesta manera, més preocupant.
Jo et diré com a psicòleg que és un problema mundial des de la Covid. La gent ha empitjorat moltíssim. Bon, t'ho diria més. La Covid ha potenciat. La gent que és feliç ho és encara més i que estava en la depressió encara està pitjor. És a dir, potenciar el que tu ja tenies. La gent mundial, està gent molt tocada mentalment, molta ansietat.
Sí, sí, sí.
També hi ha tingut d'haver casos de gent que s'ha replantejat el seu ritme de vida o la seva manera de viure degut a la Covid, perquè s'ha vist que molt gent urbanita, per dir-ho així, o que vivien en grans ciutats, han volgut doncs, fugir de la gran ciutat i del ritme de vida que tenien per estar doncs, en un altre context.
Parlo d'això en el meu nou article, que és restar anys a la vida en comptes de sumar-los. Me'n queden 15 en cap de viure, o 20. Ostres, si tu ja, perquè des dels 40 anys, com vivim la majoria? Per inèrcia social, vas copiant, perquè et contaminen les comunicacions, la gent va contaminant hàbits i costums. I als 40 dius, ostres, a mi això m'agrada, no serà millor canviar d'hàbits i costums? I llavors tu repeteixes. I com dius tu, doncs pots canviar de residència, de país o d'hàbits. Perquè dius, ostres, em queda poc de vida. Jo vull ser esportista, doncs ho faré. Vull viatjar i encara no viatjar. Doncs ara viatjaré i aquestes coses. Tu repeteixes tot.
Sí, el principi de la vida, diguem que, bueno, ara filosofo una miqueta espiritualment,
sí, sí,
no?
digues.
Però al principi de la vida, i tu com a psicòleg, i a més has tocat molts temes d'aquests, tot ésser humà quan neix té un dret, que a la llarga té que ser també una obligació, perquè és un dret que tu tens, que és ser feliç.
Sí, però això no ho entenc.
I això és que és l'únic dret d'aquesta vida, l'únic dret de la nostra existència és estar bé, és ser feliç. I tots busquem aquesta felicitat. Mira. I tots busquem aquest estatus, no? I com tu deies, però com ho fem? Clar, lògicament, amb societats emmalaltides, perquè ara mateix el resum del que estem parlant, i bueno, ho sento pel que estigui escoltant i no estigui d'acord, però estem quan estem parlant de grans ciutats, no totes, eh? A Wuhan, per exemple, no és aquest cas, no? Perquè és el símbol de lo que és una societat, no? Però a lo que nosaltres més o menys coneixem, estem emmalaltits. Emmalaltits per què? Pel tipus de menjar ràpid, industrialitzat, perquè és superinflamatori, llavors el cos té un desgast per mantenir aquesta toxicitat que tenim, perquè és la contaminació, però és que tenim ara mateix una volumetria de soroll, de acústic, per dir-ho d'aquesta manera, no? El nostre cos i la nostra ment no està preparada per això. Si els nostres avis dels principis de segle ara mateix tinguessin que viure el que nosaltres estem visquent, no podríem viure. No podríem viure. Ni per l'alimentació, ni pel sistema social i econòmic que estem visquent. Vull dir, tenim que pensar que tan sols fa molt poquets anys que nosaltres ho hem viscut, les societats, inclús, ja no parlem d'Andorra, el canvi brutal que s'ha produït d'un petit país de muntanya, amb una qualitat de l'aire, amb una qualitat dels recursos naturals, amb un entorn, amb una societat que ens coneixíem quasi tots, amb unes famílies que teníem unes relacions extraordinàries, que hi havia una manera de viure que ens consideraven com un país de referència inclús mundial. Tot això d'aquí ho hem anat perdent per convertir-nos en una ciutat més. Estem perdent la identitat, però no pel passaport o per les generacions de persones que estem aquí, sinó perquè s'ha convertit o s'està convertint en un país que inclús ja no és que hem canviat la fisionomia del país, amb les torres, amb la manera de construir la muntanya, a qualsevol lloc, de qualsevol manera, sinó és que hem canviat, és que ja es pot dir que hem canviat la demografia.
Però diré per què.
Actualment, el resident que hi ha i les nacionalitats que tenim, benvinguts, jo no tinc res a dir, no? Però ara mateix allò de que vas pel carrer, que no conec aquell, no conec a ningú, ara vaig a aquell restaurant que ja no hi és, aquella persona s'ha vingut d'aquest país, abans eren portuguesos, francesos, espanyols, no, ara són, ja no vull saber, tenim més de 150, vora 200 nacionalitats diferents en un país de 86.000 habitants.
No sé dir aquesta xifra, veus, de tan elevada.
Això que dius tu...
Són algú més de nacionalitats, eh? Em quedo curt, eh?
Això que dius tu, les explicacions, estudis. Avui dia els polítics andorrans, no? Van estudiar fora d'Andorra. Van estudiar economia i és global. Lo que és els estudis et condicionen. Tornes a Andorra, fas política, amb el que vas estudiar. I és algo global, a l'estudi d'economia, sociologia, el que sigui, fas lo que a l'escola has après. És un gos global, que fan és igual. Fas política global, no andorrana. Però sense voler, si tu estudies matemàtiques, vas a fer matemàtiques. Diuen que 2 més 2 fa 5, doncs tu faràs, encara que estigui malament. Doncs t'ho va ensenyar així, aquí passa igual. És global, no pots evitar.
Del que esteu dient, hem volut plasmar una miqueta el que teníem en grans ciutats.
Aquí.
Aquí, marques de... algunes marques, algunes empreses, algunes entitats, cadenes de... equips coses de consum, que sigui de, diguem, del benestar personal a marca de roba, el que fos, sigui que dius, no, és que me'n vaig a qualsevol ciutat i trobaré el mateix que tinc aquí.
A part de la matrícula, la nostra bandera i alguna coseta més, quina diferència hi ha? Això és una reflexió que fan molts turistes que venen, que diuen, home, jo m'esperava Andorra, clar, perquè Andorra crea una expectativa de país de muntanya, país independent, amb una història, una tradició, unes cultures, que hem sabut mantindre durant molt temps. Hem sigut un país que té més de 700 anys d'història de que no hi ha hagut conflictes, no tenim exèrcit, tenim una seguretat ciutadana extraordinària. O sigui, tenim una sèrie de característiques, d'identitats, que ens han fet el que som. Clar, en molt poc temps aquestes referències s'han perdut. És que no es pot dir que no. Si no podem, com tu deies, no, ser un estrus i amagar el cap, i tenim que afrontar que tenim una realitat i hi ha qui es trobarà millor, qui no es trobarà millor. Els que tenen una certa edat potser no han viscut el que nosaltres hem viscut. Nosaltres hem tingut una trajectòria de, per exemple, que aquí quan començava a nevar no hi havia cap cotxe a les carreteres i podies anar caminant a Andorra, a Escaldes, i podies anar a tot arreu que no veies cap cotxe, i ara hem passat a que tenim 24 hores d'activitat. Som un país de muntanya.
Sí, però el mateix ciutadà és consumista. Llavors, és un problema social. Si tens joves de 20 anys, andorrans, veuen televisió com tothom, i volen dos cotxes, o tres o cinc, doncs s'ho compraran. És que no...
Ho
volen en nou mòbil de 1.000 euros. És que ho faran socialment, estem contagiats. És un món globalitzat, és que no ho pots evitar.
Però dintre d'aquesta globalització, l'Eugeni parlava abans de felicitat. La felicitat és molt relativa. Perquè jo agafaré una frase de la baronesa francesa Rothschild que deia: m'estimo més riure sobre una bicicleta que plorar dintre un Rolls Royce.
Sí.
Perquè pots ser molt feliç per la camisa que t'acabes de comprar, com el llibre que acabes de llegir, que no pots ser feliç, com deies tu, perquè no tens un mòbil de 1.000 euros a la butxaca.
Sí, però actualment et venen que ser feliç vol dir consumir. Si tu creus, doncs aquí has picat. Vols més. Et venen, compra això... Però no et diuen gaudeix-lo. Compra ara i demà el següent. És comprar. No és gaudir. És comprar. És comprar per ser feliç. No és comprar i gaudir. No, ho compro, ho acumulo i vull més.
Això és una de les bases del màrqueting, aquesta.
Totalment.
Bueno, això és la societat consumista. Van començar per les... O sigui, quan van acabar les dictadures, de tindre la Guerra Freda, de tindre les diferents guerres, tant la Civil Espanyola com la Segona Guerra Mundial, va haver-hi una manera de gestionar uns països. A Espanya, per exemple, hi havia una autocràcia que era la dictadura franquista, del moviment que en aquell momentet pues, eren els famosos guanyadors d'una guerra, que no, per mi no hi ha mai guanyador en una guerra, ningú guanya, i a partir d'aquí l'estratègia que es va inventar o que es va instaurar, per exemple, parlem d'Espanya, després d'aquests conflictes, quina va ser? El benestar. Allò famós de que a les llars, a les cuines ja tenien una nevereta, tenien els 600, podien anar als toros, al futbol, les vacances, vull dir, hi havia una manera de fer màrqueting social, per dir-ho d'aquesta manera, la famosa enginyeria social que encara és vigent avui dia, i a partir d'aquí, la gent estava més contenta, tal, no sé quants, vull dir, i després, al poc, quan l'època del règim més progressistes, què va vindre? La societat al consum. Sí, del benestar hem passat a la societat del consum i actualment estem dintre d'aquesta societat del consum, que és el que tu
estàs dient. Un exemple ho tens amb Apple, amb l'iPhone. De 1 al 10, què defensa allà? Bàsicament ni una. És per trucar perquè truquin. Cap així. Si vull vendre més, jo Apple he d'inventar, he de crear necessitats. Millor píxel, millor format. La base és trucar i que truquin, res més. Però claro, si dic un telèfon només és per trucar, en vendré un milió i s'ha acabat. Així dic, no, però té més píxels. Ah, doncs el vull. I això donarà benestar. Ho compres. És crear-te coses. És tonteria, però és la base. Si ja tens tot creat, què has de fer? Doncs recrear el que ja tens fet.
Del que estem parlant, de fet, aquesta evolució de país societal i econòmica, bé, Duana l'any passat ha ingressat 237 milions en el 2024, o sigui, un 11,6% més. Vol dir que hi ha un creixement econòmic i de consum, però a contrapartida hi ha hagut doncs, aproximadament un 30% menys de retorn de tax free que en el 2024, el que deies tu, no? La cistella de compra, molta gent compra baix i fa la recuperació de l'IVA, que són 6 milions i mig.
Una borrada. S'han fet... quan? 15 milions de...
6,6 milions.
6,6 milions, no?
De, un 30,5% de més. A la quantitat d'operacions, 150.000 operacions.
150.000, exacte. 150.000, perdó. 150.000 operacions de tax-free vol dir, d'una població com la nostra, vol dir que hi ha una quantitat de producte interior brut que se'n va fora. I recollim producte interior brut a través de la inversió estrangera, del turisme que ve aquí... Però tu dius, no, es té que equilibrar, perquè el bo seria que els que estem en aquest país tinguéssim allò tan necessari que fossin capaços de consumir dintre del nostre país, perquè un país es regeix per la seva cistella de compra. El poder adquisitiu d'un país ho marca les famílies, la gent que viu i que consumeix cada dia, que compra els productes, però que també se'n va fer el cafè o compra el tratge o se'n va al centre hospitalari, però hi ha una estadística que sí, bueno, això és fàcil perquè entre les estadístiques punt Andorra, economia i tot això surt. Nosaltres ens sembla que estem a 3.500 milions de producte interior brut, però clar, diners que se'n van d'Andorra cap a fora, hi ha pràcticament el 50%. Tenim vora 1.500 milions d'euros, de diners que se'n van del nostre país al que es compra la segona residència, els metges que tenim que anar a baix, la gent que també marxem a comprar al Corte Inglés. O sigui, consumim, els andorrans, tenim més del 50% del producte interior brut del país que se'n va fora.
Però és normal, és un país petit, no hi ha lloc per tantes botigues. Llavors tu fas una mica, fas el consum Andorra i el de fora. Perquè és normal, com vaig dir abans, és una societat global. Què vol dir? Comprar aquí, comprar fora. És que no pot ser, si Andorra no hi ha Corte Inglés, és inviable. No hi ha Decathlon, és inviable de moment. Però te'n vas fora. El que importa és que en el teu país facis el dia a dia, que estàs molt al bar, fer un cafè, és a dir, fer viure l'economia interna. L'altre, com viatjar, te'n vas fora a Andorra. Però és algo normal, és lògic.
Sí, Omar, estic d'acord. Però clar, jo la reflexió, que és una opinió meva, molt, i segurament estaré equivocat, però clar, jo és que em plantejo i dic... O sigui, quin fet diferencial fa que 9 milions de persones vinguin a consumir al nostre país i que nosaltres, més de la meitat, del país té que anar fora. On està el punt en el qual és interessant per la gent de fora, però no és bo per nosaltres?
No, el fet de viatjar, sortir del país, fer un tomb, te'n vas a l'Àsia, fer un cafè i compres. És el fet de sortir a fer un tomb. Perquè el de fora va a comprar perfums, tabac o alcohol, o el que sigui, és per fer un tomb. És per viatjar, per gaudir, per res més ho fas.
Però, sí, sí, però jo el que vull dir és, per exemple, tinc que comprar un tratge.
Sí, però te'n vas fora.
I tinc que anar fora perquè el meu país, què és, perquè no ho trobo o perquè és més car? Llavors són aquestes
petites
trobes, reflexions.
Perquè no ho trobes, perquè no hi ha on comprar, que és per aquí.
Però és que el nostre país, el primer que tindria que fer és això, és tindre allò que necessitem tots els ciutadans, que necessitem, i que preferentment consumim al país. Per exemple, com el cava català, m'ho explico, no?
Sí.
Si Catalunya, per exemple, té productes que són el que són i és el que dona referència a un país, però de la base ja és bo pels propis catalans, no?
Sí.
Que són molt fidels de que els seus productes es tenen que consumir com a França. França també ja s'ho ha fet molt, no? Del famós consum francès, no? Propi, no?
I que, fet, del que estàs dient de la pandèmia, també va generar una gran reflexió sobre les mancances i el que es va deslocalitzar en altres països per temes de rentabilitat, de mà d'obra i de costos, que en el seu moment, quan va fer falta, ja no hi era. O sigui que fabricants de mascaretes a França ja no n'hi havia, quan hi ha hagut. Fabricants de principis actius de certs fàrmacs, tipus el Doliprane, ja no n'hi havia. I ara en tornarà a haver-hi a prop de Tolosa. Clar, s'han donat compte que a voler tenir un guany o una economia mundialitzada, en el moment d'algunes dificultats, ja no tenien els recursos a mà.
Però també és oferta de demanda. Si jo a Andorra, com a empresari, ves que vende l'any 100 trajes, pues no m'interessa. Montaré una botiga de panyals, jo què sé, algo que em doni diners, vull dir, de bolquers, que em doni diners.
Lo que sigui, lo que sigui.
Però és normal, això és oferta de demanda. Som un país petit, on el consum intern pues no pot ser molt elevat. Bàsicament, el menjar poc més. A banda d'això, hi ha copes d'internet, tens Amazon, el gegant, que ve moltíssim, que és una cosa global.
Sí. Però és que per això que hi ha aquesta reflexió, que és una reflexió,
Bé,
vull dir que per suposat que el que estàs dient és realment és així. Jo aquí al meu país no tinc algo i on tinc que anar per buscar-ho. Però el que són la base d'aquest país, de la sostenibilitat, de la famosa cistella de la compra, nosaltres sempre havíem tingut una mica de... Sempre hem necessitat de coses externes, no?, al nostre país. Sempre tenim una dependència molt marcada, perquè és que nosaltres ni l'agricultura, ni la ramaderia, ni tenim indústria, no tenim res, doncs necessitem la majoria dels grans productes de fora. Però justament dintre d'això hi ha petites reflexions com dir, ostres, però vols dir que pel nostre dia a dia aquest país no podia tindre també una altra possibilitat de donar servei, perquè hi ha un bon consum, perquè són 86.000 habitants, més els que es poguessin sumar de fora, i tindre els famosos productes nostres del país, que pot ser alimentació, com pot ser tèxtil, com pot ser algo. O sigui, Andorra va facturar una quantitat de diners impressionants amb les fàbriques de tabac. Els famosos purs aquells gegants, mig Europa venien aquí a comprar el famós puro i els famosos puros de tabaco que es fabricaven aquí, que estic posant un exemple. O quan venien tota la societat important, diguem, d'un poder adquisitiu gran de Catalunya o del sud de França, venien aquí a Andorra per les seves aigües, venien als hotels i venien a menjar el menjar típic, les mongetes amb botifarra, la cara a la brasa, els peus de porc, el trinxat... Vull dir, Andorra ha tingut unes activitats i, per tant, unes persones relacionades, una economia interna del país, que ha donat servei a moltíssimes persones.
Un exemple, abans he estat en un país plegat de càmpings, ara quan n'hi ha? Dos o tres?
Claro.
I era un servei boníssim, però... S'han carregat. Perquè,
és com diversificació de l'economia. Sí, és fantàstic, no? O ara mateix que tenim aquest context complex, comença l'acord d'apropar-nos, no?, a Europa, que ens està polaritzant i realment, bueno, pues aquí estem tots com una miqueta a veure que si és bo, si no és bo. Tenim que diversificar l'economia? Sí, però quina?
I a quin preu?
Jo per això dic, jo demano que hem que tindre un model d'estat. No tenim. Ara mateix hem fet una cosa des de govern, que s'ha creat la llei Òmnibus. que, bueno, és la paraula aquesta, llei òmnibus, despista una miqueta, que no deixa de ser com unes estratègies que s'estan intentant portar a terme, no? En el tema d'habitatge, en el tema de la construcció, en el tema del turisme, s'estan agafant com a línies mestres, però que tenim que definitivament definir-lo amb un model d'estat. Què vol dir model d'estat? És que en una taula seuen totes les parts implicades, es debateix i arribem a un consens, perquè és un país molt petit i el que està bé i el que no està bé, el que podem fer i el que no podem fer, per tots és el mateix, perquè som un país molt dependent, que tenim internament molt poca capacitat de reacció, però tenim que veure que el que no podem fer és continuar amb aquest creixement desaforat. Hi ha coses que no s'estan beneficiant. Per exemple, jo sóc molt, no crític, perquè jo el màxim respecte, no? Però quan van fer la llei d'inversió estrangera, la situació que tenien en aquest país no era la que tenim ara. Pues aquesta llei, que no va estar del tot, pues possiblement ben consensuada i ben portada a terme, ara mateix estem visquent les conseqüències de que una llei d'un sector va anar molt bé, però pel país ens ha complicat una miqueta la vida. Perquè un país turístic i de muntanya, en el qual la nostra principal economia prové de l'esquí i prové dels serveis associats a l'esquí, mentre no es demostri el contrari, pues és complicat gestionar-lo a través de la construcció. Un país de muntanya que la bellesa del nostre entorn, la nostra flora, la nostra fauna, la nostra qualitat de l'aigua, el nostre aire, aquell cel blau que sempre s'ha caracteritzat, la construcció està matxacant tot el país a nivell territori. La mobilitat és un dels temes més greus que tenim en aquest país. La mobilitat és el nostre taló d'Aquiles, perquè la característica orogràfica, geogràfica i climàtica no ens permet tindre aquesta volumetria diària. Actualment és un país caòtic a nivell de circulació.
Ja, a Bolívia, a l'estat de la Paz, als anys 80, passava això ara. I què han fet? Un telesfèric per la ciutat? Un telesfèric, de punta a punta. I un xollo. Tu muntes i venga, i vas. I te la pots recórrer en 20 minuts, de punta a punta a la ciutat. Aquí podien fer igual, no? De Sant Julià al Pas de la Gasa, un telesfèric. O diguéssim, no importa, o en Cabo Canillo, és igual. Ho fas. No és molt car. Un moment, ve Doppelmayr i ho fan ells. Quin problema hi ha? Per què no ho fan? A saber per què.
No, s'està estudiant, s'està estudiant.
Sí, hi ha anys, però no, va però molt
ara,
lent.
Ara està
però bastant, podria fer, no està complicat.
Està bastant calentit.
Si a La Paz ho han fet, aquí sí. Per què no?
Sí, no. A veure, ens en recordarem de que l'època de cap de govern Mafforné,
ho deia.
El seu gran projecte era amb els japonesos fer un monorail via riu i connectar tot el país via riu, i va ser una oportunitat històrica que, bueno, pues, les diferents parts no es va debatre, però no es va arribar a cap consens. Però és que ara mateix hem perdut molts anys de no fer una sèrie d'estratègies que d'elles, si volíem progressar i volíem arribar a on hem arribat,
mira,
ara,
si ja
el per, país ja tenia que estar preparat.
Si ja per fer un heliport ha estat anys negociant, però un heliport que s'ha fet en un moment i estan anys i panys per fer-ho, amb això ho tinguem segles. Un heliport es fa de seguida, anys negociant per buscar un terreny. No en fotem, home, no. No pot ser. No
s'està intentant, perquè...
Sí, per això, aquí hi ha que falla. No, l'import no costa res de fer. I estan anys per fer-ho. Però no té sentit.
No, jo sempre diré el mateix. Vull dir, si es té que posar sobre de la taula realment què som i què necessitem. Amb com, qui, quan, de quina forma, tal, i per poder arribar, però sobretot que no es faci política especulativa, que es faci una política productiva, que s'intenta fer.
Social, sí.
Fer estat. No fer accions que cada 4 anys hi ha un sistema de gestió política del país que es fa una sèrie de projectes, que tal, no sé què, bum, acaben els 4 anys, calaix, papers allà, i el que ve de nou torna a començar. Per exemple, quan parlàvem del procés d'Europa, que s'està criticant molt, jo no, ara no toca dir si no ni tal, però sinó simplement ara hi ha un govern que està portant a terme algo que des de fa 30 anys va començar, que diferents governs de diferents tendències han fet una sèrie de passos per veure si a Andorra li interessava o no anar dintre d'un àmbit de col·laboració, no d'integració, que molta gent encara està... d'associació amb Europa a nivell econòmic, però tot això és com un camí des de fa 30 anys, i ara es vol imputar de que no, és que fa 30 anys ja tenien que haver-hi decidit quina era les necessitats i l'evolució i la línia de seguida d'aquest
si
país.
SDP, que és contrari a DEA, està a favor, algo bo ha d'haver-hi. Que l'oposició vulgui anar, algo de bo ha de tenir. Només veig això.
Sí, el que dius tu, Eugeni, és que clar, el que ha sigut aquests dies de principis del 2005 és referèndum, quan, com, 2025, quina data, què es fa, com es ratificarà per als altres països. Hi ha una part de nebulosa, d'incògnita, no dic que obre especulacions, però que doncs, fa parlar i dona hipòtesis de com pot haver-hi diversos escenaris, per dir-ho una miqueta així, d'aquest acord d'associació que es fa, que no es fa, que ratifica, que no ratifica, que accepten doncs, els 27, que només una part dels 27. Clar, hi ha moltes incògnites que encara no tenim, no? I estem projectant una miqueta doncs, el què i el com.
Sí, perquè és el que estem parlant ara. Vull dir, és que nosaltres mateixos, ara, com deia l'Omar abans, vull dir, estem dintre d'un context que és el que és. Ja no podem mirar enrere. Fem una mirada nostàlgica, no?, d'on venim, però la realitat és on estem. I ara, amb el que hi ha, tornar darrere no podem tornar darrere. Tenim que mirar com fer perquè tinguem a Andorra les millors opcions perquè tot sigui, sobretot la paraula, no? La paraula que tothom apliquem, que és la de la sostenibilitat. Tenim que ser un país sostenible. Però vale, per ser un país sostenible, la sostenibilitat és mediambiental, econòmica, social, sanitària, educativa. La sostenibilitat té que ser amb un país que té unes característiques de base i a partir d'aquí com ho tenim que fer. Europa ens dona possibilitats, aquest acord europeu, que només es fa en un àmbit econòmic, és una de les opcions. Tenim que diversificar l'economia? Sí. Quines? De quines maneres nosaltres podem ser més competitius amb unes regles del joc que ens siguin beneficioses? Pot ser a l'apropament a Europa? Sí, doncs debatim-lo, una taula, un debat i un consens, perquè estem jugant al futur d'aquest país. Llavors és prou important perquè no que es faci molta publicitat o que el govern tingui l'habilitat de passar un missatge que sigui entendible per la ciutadania, sinó que el ciutadà també tenim l'obligació d'interessar-nos per després tindre un criteri. Perquè si fem un referèndum, sigui el 2025, sigui el 2027, o sigui quan tingui que ser, que la ciutadania estigui preparada de que tot allò que ens pot diguem, beneficiar, doncs pues tenim que ser capaços d'entenir-lo. El govern té que tindre més habilitat en fer més pedagogia i fer un tipus d'informació que arribi més fàcil a la gent? Sí, però és que ara mateix, políticament, és el que he dit abans, tenim un sistema que no estàvem acostumats, que és el populisme, i ara ja és no per sistema i sí per imposició. I aquest punt la ciutadania no està percebent bé. Però clar, ja se sap que la gent són molt influenciables i segons com ens arribi les informacions per una banda o per una altra, després tindrem que decidir, passaran la responsabilitat al poble.
Jo penso que s'hauria de fer algo més senzill, un debat i juntar el factor financer i benestar. Què vol dir això? Mirar els impostos i les empreses. I penso benestar. Com ajudarà la persona a aquest acord? Viurà millor, més segur, més tranquil? Una part, la part financera. A posar en impostos o no? I per aquí, debat, és la base, diners i benestar, i que algun parli d'això, i això dirà, pues, o sí o no. Si em diuen, no, estaràs bé, estaràs tranquil, és un país segur, els impostos no pujaran molt o res. Ostres, pues, em compensa, o l'inversa, el pujaran molt i passaràs gana. Ui, pues no m'interessa. I ja està, oh, és tan super senzill de fer-ho, però no es fa, per què? Ni idea.
Bueno, sí que es fa, perquè sí, però, de reunions...
Malament, si passa... però no arriba al carrer, es queda en l'aire.
El plantejament és aquest.
Es queda en l'aire.
Per això jo dic lo de que la ciutadania també tenim una obligació.
Informar-nos.
És un dret de que ens informin. Però nosaltres és una obligació també d'informar-nos i d'allò que ens donen com a opció. El que passa que, clar, 3.500, no, sembla que sí, vora 3.000 pàgines de tot el text que s'ha enviat de l'acord d'associació, allò qui s'ho llegeix, no s'ho llegeix, en tens que sintetitzar.
Això.
I per això estan
els debats,
els parlamentaris escollits pel poble a través d'un sistema electoral que defensa més una sèrie de criteris que tu t'identifiques o no t'identifiques. No? Però clar, primer de tot, el que té que haver-hi el que té que haver, a veure, perdó, és aquesta famosa taula de diàleg, aquests famosos pactes d'estats. I jo aquí sí que sóc una mica crític de que quan es va fer el pacte per l'acord d'associació amb Europa, es va crear aquest pacte d'estat amb una taula, i d'aquesta taula alguns es van aixecar i van marxar. Uh-huh. Això jo crec que no és correcte, perquè si tu no estàs d'acord, estàs a la taula i exposes i presentes les teves opcions i alternatives, però aixecar-se d'una taula i després anar als mitjans de comunicació per dir que nosaltres no, perquè amb uns arguments, sincerament, que és la ciutadania, si tingués una informació i que la tingués integrada, no se la creu. Per què? Perquè no ha passat. No ha passat. Si quan nosaltres vam fer la Constitució andorrana el 1993 i segons hi havia una part molt important de la ciutadania que no volia la Constitució, si no l'haguessin fet, si aquest país no haguessin fet Caldea, amb tota l'oposició que va haver-hi, si aquest país, quan va haver-hi la reforma del 1800, que quasi va haver una guerra civil, no s'ho haguessin fet, què sabem si aquest acord en el temps serà el millor o no?
Ningú
com ho sabem?
Impossible saber-ho.
Bueno, poso un exemple potser més terra a terra per als que ens escolten, la peatonalització de l'avinguda Carlemany, sí, quan es va fer Vivant, que ningú volia, i ara a tots els comerciants que estan allà no els plantegis que torni a passar el trànsit per allà.
Per exemple.
Per exemple. Però clar, a l'inici tothom alçava les mans al cap.
Llavors, clar, hi ha algú que es creu, en sèrio, hi ha algú que es creu que hi ha algun polític en aquest país que vol lo pitjor per Andorra? De que vol lo pitjor per la seva família, per els seus amics, pel benestar... Algú s'ho creu? Jo crec que és el mateix...
Et contestaré com el cap de govern. Tenim punts de vista diferents, però amb alguns serem convergents. O sigui que el que dius tu, molts polítics volen el millor pel país, però cadascú té el seu punt de vista. I és aquí una miqueta la
realitat. O sigui, és lo del fons i de la forma. Hi ha algú que com a fons tingui dubtes de que aquest país ens tenim que aprovar dintre d'aquesta globalització que tu deies, de que no tenim que trobar unes possibilitats de tindre més facilitats i no quedar-nos aïllats i de tindre facilitats de poder tindre els beneficis de lo que és un gran mercat com Europa de 400 milions d'habitants. Algú es creu que Andorra pot quedar aïllada d'aquest context europeu, perquè a Europa resulta que és que tenen uns problemes, és que no complirem perquè la jurisprudència de la Unió Europea... O sigui, però algú es creu que Andorra es podem quedar com estem?
A més, Andorra polítics tots tenen negocis. Si estan a favor d'això, és que ha de ser bo. Si jo tinc un negoci, no aniré en contra meva, és inviable. No s'ha de pensar. Són persones amb negocis i ciutadans. Si estan a favor, però ho serà.
Mira, Omar, el tema de la doble nacionalitat, tindre un passaport europeu o validat i reconegut en tota la resta del món com un passaport europeu, tindre una famosa targeta sanitària, a igualtat de condicions que quan tu te'n vas a un altre país, que no té que ser Espanya o Andorra perquè ara tenim un acord trilateral, no, és que el món s'ha fet petit, el món és molt global, i dir que tu estàs sota, entre cometes, al costat d'una Unió Europea de 400 milions d'habitants amb tots els països que hi han i que Andorra tingui aquesta oportunitat d'estar allà, no és un mínim de benefici? O de que els nostres estudiants puguin sortir del nostre país a estudiar i que tinguin les mateixes facilitats davant o les mateixes oportunitats davant dels estudis que estan fent altres ciutadans? O de que els nostres empresaris també puguin tindre l'opció de comprar a Europa, vindre aquí i d'aquí a Andorra tornar a exportar cap a un altre país europeu sense que tinguem els labels i que tinguem tu ho saps, no? Perquè sí, arancels, és així, els famosos arancels. No és una oportunitat per un sector important de la societat?
Igual.
No és important estar amb un estatus econòmic validat per un banc central europeu?
L'agricultor que fa patates, que es pot exportar sense cap problema,
claro.
Millor per ell?
Doncs sí.
Per què no veiem les oportunitats i no el que encara no sabem si podrà passar? Què pot passar? La emigració. Algú es creu que hi ha algú a aquest país que volem que no, que perdre la seguretat ciutadana o que vinguin bandes criminals a... Però algú s'ho creu que políticament això és el que es vol?
No.
No és així. Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, al contrari.
Donar debat per fer més tertúlies, eh, a l'Unió Europea.
Sí, sí, sí.
Omar El Bashiri, gràcies per la teva presència.
A tu, Enric, un plaer.
Fins la propera. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.